Sergi Pàmies, bona tarda.
Bona tarda.
Serà el retorn oficial teu a l'Udegas.
Sí, senyor.
Es pot anunciar així, no?
No hi ha cap altra manera de dir-ho. L'última vegada que vaig ser-hi va ser per Islàndia i la pròxima vegada que hi serà per Islàndia.
Sí, senyor, vam ser el programa 500, també. Imagina't, han passat una mica més de 1.000 programes des de llavors. Avui és el 1.507. Una festa és una bona manera per acabar un programa?
Sí, sí. De tot el catàleg que hi ha, entre funeral i casament, sempre és millor el casament. A veure, jo crec que amb el temps que fa, que ho sabeu, i jo crec que la gestió emocional s'està fent bé. S'està fent bé perquè si aquestes coses t'agafen molt en calent o en fred, pots tenir tendència o bé a repenjar-te i fer-ho durar massa i convertir-ho en una agonia, o bé fer el que esteu fent, que és d'alguna manera aprofitar és allò de la justícia. A mi m'agrada molt quan hi ha una sentència i la gent diu acataré, m'agrada perquè com si poguessis fer una altra cosa, saps? Evidentment que pots rebel·lar-te i fer la revolució, però en principi acatar la justícia o les sentències que et dona la vida, doncs és un bon argument. El que passa és que hi ha maneres d'acatar. I aleshores aquesta manera que esteu fent d'implicar els oients, de no fer sang, de no fer rancúnia, de no posar-hi verí, jo crec que és intel·ligent. Que no vol dir que després, igual que amb l'acatament de les sentències, un pugui discrepar. És a dir, jo crec que també és sa que quan passa una cosa com aquesta, perquè normalment quan un programa s'acaba és per raons de vegades doncs, ha perdut audiència, és una fórmula que veus que s'està acabant. Però jo crec que en el cas d'Islàndia no, els objectius s'havien aconseguit, hi havia, diguéssim, una estabilitat en el consum radiofònic, que en diuen, i a més s'havia creat això, aquest esperit de comunitat que és molt difícil d'aconseguir. I aleshores, el fet de que, per les raons que siguin, l'empresa decideixi això, doncs ja està, no li hem de donar més voltes. Però jo crec que que l'antena de RAC1 perd una part del que tenia. Igual que quan va començar el programa, va ampliar. Si això és un teclat, i quan va entrar a Islàndia hi havia unes notes que no hi eren abans, i ara les tornem, sí, ve un de manteniment, no? I les treu. I a veure, el piano continuarà sonant, només faltaria. Però sap greu, sobretot si formes part d'aquestes tecles, que se'n vagi. Per tant, jo crec que l'elegància no és una postura conformista. Uh-huh. És una forma de dir, bueno, davant d'una adversitat, davant d'una sorpresa i davant d'una discrepància, és a dir, que no ens sembla bé o haguéssim, si poguéssim, no ho faríem, doncs és bo que aquest esperit de dir, bueno, doncs anem a recordar, anem a fer una festa. I de fet, molts funerals, moltes cultures, el funeral és alegre. Es menja, es beu, es balla, alguns duren 3 dies. Perquè han aconseguit barrejar la tristor amb l'homenatge al passat que se'n va, no? I aquesta combinació potser és la que ens hem de plantejar, potser no amb tantes aspiracions, eh? Nosaltres intentarem fer un programa.
Tu tens aspiracions de que entrar a l'Udegas
no
a les 7 de la tarda...
Em comprometo que no cauré, a diferència del que va passar.
I no sortir-ne fins al cap de 3 dies. Jo he entès això de
no,
les teves paraules.
No. És a dir, algunes cultures ho fan.
No vol dir que ho faci jo.
Jo no estic capacitat, però la gent jove, la gent de l'equip, que són han demostrat en tots aquests anys que tenen una resistència festiva important,
sí
doncs
encoratjar.
Se'ls ha d'encoratjar i, a més, no podem ser una nosa, gent que va caient, gent gran que va caient i obstaculitzant el camí
prometem
natural.
Prometem ser una nosa. Prometem no ser una nosa, exacte. Bé, avui t'estic fent una cosa que sé que no t'agrada, perquè recordo en aquesta mateixa casa amb el Jordi Beltran dir que tu... Això, els comiats, no és una cosa... Però, clar, avui és l'última secció que fem junts.
Sí, senyor.
Vull dir que llavors, d'alguna manera o altra... Diguem...
Farem el que hem fet sempre amb els comiats, que és fer veure que no s'estan produint. Però sí, és veritat. Hem fet jo tinc un molt bon record. I a dir una cosa, ja posats, ja que estem amb aquest to. Jo fa... faig ràdio des de l'any 89. Són 11, 34 anys. I he fet moltes seccions, amb molts programes, amb moltes emissores, etc. Aquesta ha sigut la més difícil. Que no vol dir la més... com dir, de patir més, però sí per mi la més difícil, perquè ha estat la vegada que jo m'he adaptat més al curs del programa, perquè normalment, pel que sigui, havia aconseguit sempre que es creés una... amb totes les seccions que he fet, que fos 50-50. Uh-huh. I en el cas d'Islàndia, per les circumstàncies, pel que sigui, per l'època en què em va tocar fer-la i m'ha tocat fer-la, doncs m'he adaptat, he forçat el fet d'adaptar-me. També allò que hem comentat alguna vegada, que ha coincidit amb aquests anys en què jo deia que sí a coses que normalment hauria dit que no. I, per tant, em forçava també a mi mateix a fer coses que potser no les veia tan clares en l'inici. I, per tant, per mi ha estat una doble satisfacció. I després la possibilitat d'això, de treballar sempre amb el mateix equip, sempre un equip petit, tancat, una banda. Saps aquestes bandes amb plaguet? És una ràdio amb plaguet.
Sempre no has dit això, d'aquest amb plaguet.
Sí, la ràdio aquesta que no hi ha uns grans connexions i corresponsals. També hi són, eh? També. Mm-hmm. Però, en general, tenies la sensació que anaves a fer una ràdio que ja veuries les cares, sabies on posar l'endoll, i sonaria, i ja està. I després hi havia un component que per mi és molt estimulant, que és una part molt important d'improvisació. I llavors, bueno, a veure què passarà. I el mateix que estic fent ara, que és no saber ben bé on t'estic trepitjant, doncs ho hem fet cada 15 dies des de fa no sé quants anys. Ja.
I aquest, sí, 7 anys. Home, per nosaltres, deixem que et digui també que, clar, va ser molt important que tu diguessis que sí, acceptessis això, diguem, amb una persona de la trajectòria del Sergi Pàmia, sense saber quina ràdio faríem en aquell moment, diguem, que t'hi apuntessis. Per nosaltres va ser un estímul i...
Una altra anècdota, Albert. El dia que m'ho vas proposar, diria que va ser un esmorzar en un bar del carrer Sant Aló. Uh-huh. Tu m'ho vas proposar en un esmorzar que jo vaig demanar un entrepà de pernil petit. Aquest entrepà em va ser servit amb una pa de barra que tenia unes crostes molt importants. En el moment en què tu...
Com recordes això?
En el moment en què tu em vas dir si volia participar en el... Jo vaig mossegar l'entrepà i em vaig trencar un queixal.
No!
Que em mori aquí mateix si no és veritat. Em vaig trencar el queixal en aquell moment per culpa de la puta crosta del pa. I vaig dissimular el dolor que em va provocar en aquell moment i la fiblada amb uns globs de Coca-Cola Zero salvadors, i vaig mantenir la compostura com si estigués a la comissaria de Via Laietana a l'any 65. Per tant, allò va ser una senyal. O sigui, vaig pensar, a veure, aquest tio m'està oferint això i m'acabo de trencar el queixal. Que no és habitual, eh? No em diguessis, no, és que tu te'l trenques habitualment, el queixal.
O sigui, hem fet ràdio des de l'any 89, mai amb cap altra oferta radiofònica havies trencat un queixal.
Ni tan sols no radiofònica, altres feines que he fet a la vida. I, per tant, vaig pensar, això és una senyal. Vaig mantenir la compostura, et vaig dir, evidentment, que sí, però a la sortida vaig trucar al doctor, que s'ocupa de tot el tema dental meu i de la meva família, i vaig demanar urgència una operació que va trigar gairebé un any, perquè es va haver de reconstruir la corona. Recordo el concepte? O sigui, va ser una autèntica barbària.
Carnisseria.
Però
I
moment,
això gràcies a Islàndia. Vaig pensar que aquest programa és l'hòstia.
Per què no ens ho has dit mai, això?
Perquè he pensat que arribaria l'ocasió. I, efectivament, el temps m'ha donat la raó. Sempre t'has de deixar guiar per la intuïció. Jo intuïa que dir-ho... Imagina que l'endemà et dic, escolta, a mi em va passar això. Ja tu,
ja
la relació
malament.
Sí. Jo he deixat passar el temps i, efectivament, ha arribat el dia. El dia és avui. I avui jo t'explico que el primer dia que em vas oferir treballar amb tu, em vaig destrossar el queixal amb un... T'he de dir que els entrepans, des d'aleshores, me'ls miro amb una altra actitud. La voracitat a vegades em perd, també. fi, aquesta era una anècdota que volia compartir.
Tu no vas notar absolutament res.
Home, res de res.
Sí, cara de pòquer.
Cara de pòquer.
Home, jo prou nerviós estava per oferir-li la secció amb el Sergi, que el Sergi digués que sí, però clar, no vaig notar res. No vaig notar res.
Bé. Home, i a més hem tornat en el lloc. Sí, sí. I hem fet altres converses posteriors, eh?
Però has tornat a demanar-te engrapada per mi?
Crec que no, eh? Mira, això sí que és una cosa que m'he fixat. Sí. Que he pensat, dic, mira, no ha tornat a menjar més
mai
un entrepà quan hem
quedat. Mai més, perquè, clar, tanta la sort... això és com allò dels cordons de les sabates. Que ja ho saps, que jo vaig conèixer la meva dona en una festa en què ella em va dir portes les sabates descordades. Si les trepitges, si trepitges els cordons, et pots fer mal. Jo no la coneixia, aquesta senyora. I a partir d'aquell moment, dos fills, 24 anys junts, tal. I aleshores, jo a partir d'aquell moment no he tornat a anar mai més amb sabates de cordons. I vaig amb mocassins, pel que pugui ser. És a dir, el que no vull que em torni a passar és que torni a haver d'assumir un enamorament d'aquesta magnitud, una descendència, una responsabilitat, com la que, per bé i per mal, diguéssim, m'ha acompanyat tots els anys. Doncs amb la dent passa una mica semblant. Només faltaria que cada vegada que hem quedat hagués demanat una entrapada.
No, clar, és que mateix entrepà, mateix lloc i mateix, mateixa persona davant, ara. Això és tantar la sort, clar. Tant... boníssim. No,
mocassins... I no entrepà.
No, ara estic mirant la dentadura, a veure, ja si aconsegueixo veure...
No, és una, a més, està situada just... És el primer queixal de la part superior. Un dolor, Albert, que m'haguessis dit, mira, és una secció que has de llançar-te des de la planta 15 i...
Sí.
Has d'anar a veure cada dia el Conde i has de preguntar coses íntimes. Cap problema, jo ho faré. Has d'agafar una unitat mòbil. Cap problema. Perquè tot el dolor del món estava condensat.
Però fixa que diu molt de tu, diguem, no haver-me traspassat el sentiment
mai,
de culpa. Diguem,
mai. Fins avui.
Fins avui.
Ara ja t'apanyaràs.
També una cosa, eh? És a dir, no sé si... Quant temps has tardat? Quantes seccions has hagut de fer per pagar-te la reconstrucció del queixal? Perquè una corona no és barata.
Un director d'aquesta casa em va recordar que era el segon col·laborador més ben pagat de la casa. Que és un altre concepte que només passa a RAC1. Fa anys que estic molt preocupat per qui deu ser el primer. Si crea aquesta mena d'expectació, dir-li a una persona ets el segon més ben pagat, ostres, li amargues la vida, perquè estarà tota la vida pensant qui deu ser el primer.
No ho vas preguntar, eh?
Per tant, tu, qui era vaig primer? Poder afrontar les despeses de la dent destrossada per l'entrepà de pernil.
Molt bé.
Tot això que he dit és veritat, eh? No és aquell joc de... I ara no, tot és mentida. No. Només faltaria. Escolta, parlem de tele. El debat. Saps que hi ha hagut un debat?
Sí.
Un cara a cara, perdó.
No em sona.
Perdó.
Cara a cara.
Saps que no l'hem vist? Perquè ahir estàvem sopant i jo no l'he recuperat.
Jo tampoc no he tingut temps de recuperar-lo.
Bé. Sí, Barcelona-Milano. Són aquí al carrer Villarroel.
Dues cartes, una de plat català i una de plat italià.
Sí.
Gran solució, obert tots els dies de l'any.
Ah, mira.
I taules grans.
Sí, taula rodona de 5, sí, perfecte.
Sí. Ens va anar molt bé, aquella tauleta.
Molt bé, sí. Prop d'aquí, amb el qual...
Prop d'aquí, perfecte, on vam sortir i vaig arribar just...
Devia que estar patada, grups i d'empreses i de...
Home, va passar dilluns i vaig pensar que hi havia bastanta gent.
Sí, això és veritat, però vull dir que nosaltres, que no havíem reservat, vam tenir la sort de poder tenir aquesta taula rodona.
Clar, gran, sí. I vaig arribar a casa just en el moment que es havia acabat, vaig veure, diguem, tot el postpartit amb el Ferreres. Diguem, és l'únic que vaig veure del...
És el que no vaig veure, jo vaig arribar exhaust perquè estava escrivint.
Clar, ja t'he llegit que... Clar.
Amb l'agreujant que l'accés a la traducció estava espatllat. De manera que el vaig haver de traduir a mano, com el Norit.
O sigui que van ser unes hores tenses a Campàmies.
Sí. Es va treure la feina, com sempre, eh? Només faltaria professionals.
Però un altre any demana fer el que va fer el Luna ahir, que formava part d'aquest panell de columnistes i opinadors de La Vanguardia, que simplement havien de posar una nota a Feijó i a Sánchez i tres línies de comentari.
Sí, però hi ha un estatus superior, que és estar el segon més ben pagat de RAC1. I això requereix una implicació i un compromís amb l'empresa i amb la casa i amb els colors i amb la samarreta.
A quina hora vas acabar, fer l'últim enviar?
12
i 3.
Vaig trucar a la Sílvia Angulo i li vaig dir, ja ho tens, català i castellà. perfectament traduït. I...
Doncs jo crec que et llegia a la 1 i 3, potser, que quan va sortir no, sí, l'edició
sí, sí,
ja al PDF.
La veritat és que ara amb el
i...
sistema aquest de l'online, jo no m'he jo em llegeixo un paper per si hi ha alguna, algun desastre. Eh? Normalment no m'agrada gaire.
Hi ha hagut algun desastre
no.
avui?
No. No, no. I he llegit, devien ser a les 8. A les 8 he llegit el paper i he dit, bueno, Déu-n'hi-do, encara ens n'hem sortit. Perquè, clar, ja no penses en el debat, penses en la dificultat tècnica de poder fer l'article.
Què et va semblar? Des del punt de vista televisiu, què?
Però jo m'he adonat avui que jo no em vaig adonar de que els moderadors ho havien fet malament. No me'n vaig adonar. Mira, ho admeto, dec ser idiota.
Però i per què t'has adonat avui?
Perquè tothom ho diu. Totes les crítiques i gent que jo respecto opina que no que va ser. I pensant-hi, després, dius, oh, potser sí. Jo vaig tenir la sensació que els moderadors Vicente Vallès i Ana Pastor deixaven fer en el Feijó i en el Sánchez perquè, d'alguna manera, intervenir els hauria otorgat un protagonisme excessiu. Per tant, em va semblar una bona solució. Era com dir... Vosaltres voleu transmetre la imatge de guirigall i de desastre, això ens obligaria a intervenir fins a un punt que potser desvirtuaria el debat. Tots els que hi entenen molt més que jo diuen que no, que havien d'haver intervingut per evitar aquest... Bé, és una cosa que jo admeto que no comparteixo, que me n'he donat avui, i parlant-te cada dia més, doncs podria arribar a pensar que potser tenen raó. El debat va tenir molt bona audiència i jo crec que va ser... em va recordar els bons debats que va fer el Cuní, tot i que el Cuní a TV3 tenia 7 candidats, o 6. Uh-huh. Però em va semblar que anaven de cara a barraca, que va començar amb molta agressivitat, que el va guanyar el Feijó, diguéssim, en aquests termes en què ens expressem, bastant, a més, per 2 o 3 gols de diferència, i que la manera com va reaccionar el Sánchez és insòlita. És a dir, no l'havíem vist mai en aquest estat de manera pública. Nerviós, accelerat, suat, indignat, enfadat, sobreactuat, enfàtic... Tot això em va fer pensar que si jo fos del seu grup d'assessors hagués passat una mala nit.
Tinc una pregunta que crec que va amb la línia, que vaig llegir diversos articles, però diria que ets tu que deies això, que recordaves que s'havien sortit molt bé amb les entrevistes un a un, diguem, quan havia anat a la de Quintana, quan havia anat amb el Pablo
sí,
Motos, i en canvi ahir no se'n va sortir tenint a davant a Feijó. Per què creus que no se'n surt amb Feijó i se'n surt amb els entrevistadors?
Els entrevistadors, perquè els entrevistadors només pensaven en ells, és a dir... Els entrevistadors, els importa un rava tenir el Sánchez si, per guanyar o perdre vots, sinó que els interessa quedar bé ells. Per tant, tant l'Anna Rosa com el Motos, sobretot, van fer un exercici de justificar-se gairebé davant del Sánchez i rebatre-li l'acusació de que havien sigut molt anti-Sánchez. I en aquest territori el Sánchez està molt còmode. Ahir no es va estar còmode perquè a davant tenia el seu rival. És a dir, tenia el seu adversari. Podríem portar-ho al futbol i pensar una mica Mourinho, el Feijó, però diria que més elegant. Què passa? Que a mesura que van passar els minuts va perdre aquesta teòrica elegància institucional de president de Galícia i de senyor tranquil i va caure amb alguns exabruptes també. Però era més de contagi i de guirigall. I llavors va ser... jo trobo que va ser un bon debat perquè va retratar una situació que és la que vivim des de fa anys, que és aquesta asfíxia extenuant de simplificació, d'intercanvi de retrets, d'intercanvi de mentides, d'incapacitat. Avui l'Anna Pastor deia una cosa que és molt sensata, no? Que si ella hagués hagut d'interrompre cada vegada que deien una dada falsa, no hi hauria hagut debat. Perquè totes les dades eren falses. O discutibles. Deixem-ho en que més que falses, discutibles. I aleshores això és insuportable. Després, una altra cosa que es va veure molt clara és l'obsolescència de les dades. O sigui, jo crec que arribarà aviat un dia en què diran farem un cara a cara però sense dades, sisplau. Si, de la mateixa manera que és sense mòbils, doncs hauran de dir no vull ni una dada. perquè com que és falsa, o no la podem demostrar, aquells gràfics que s'ensenyen, tot això no serveix perquè...
Clar, més és la paradoxa aquesta, que què sembla més real que una dada? És impossible que hi hagi una cosa més real que una dada, no?
Però la gran victòria de la nova política, perquè jo no crec que sigui una cosa d'extrema dreta, com s'atribueix, com si ho hagués inventat el Trump, això ve de molt abans, és que tot el que es diu sigui sospitós. De fet, el descrèdit de la democràcia és aquest, és convertir els fets en opinions. Llavors, ells ahir van dir-ho diverses vegades. Una cosa són els fets i unes altres les opinions. Però jo continuaré donant com a opinió, o sigui, donant com a fet una opinió. I això és constant. És constant i ho fan els tertulians, ho fan els experts, ho fan els polítics, de manera que la ciència, d'alguna manera, desapareix. També és veritat que si alguna cosa m'ha après és que les dades, vam aprendre molt durant la pandèmia, no? No són blanc o negre, no? Que hi ha molts matisos i que, per tant, no és tan fàcil. Per això jo, al final, proposaria sense dades. No? Allò que feien abans.
On fem dos, un amb dades i un sense.
Sí, sí, són com formats diferents, perquè, a més, les dades són un obstacle retòric. Només falta que si tu i jo ara ens posem a barallar-nos, haguem de donar dades. Si la gràcia és no donar dades, és jugar amb una mica com fan els parlamentaris.
Sí, la retòrica, no?
L'oratòria, el sarcasme. Per exemple, va haver una cosa que era molt estranya per part del Sánchez. Li va dir de seguida, però res, minut dos, minut tres, que el sorprenia que tingués tant d'humor com per vexar-lo. No sabia que vostè tenia aquest humor. I li va anar dient això diverses vegades.
Festival de l'humor, no?
Sí, fins que el Feijó li va dir, escolti, aquí l'únic graciós és vostè, o al revés, no? Escolti, això no té cap gràcia. És a dir, que li va posar moltes oportunitats de... O sigui, des del punt de vista de Sánchez, jo crec que va ser un debat molt, molt, molt justet.
Per tancar el tema del debat, Feijó. Si Feijó ha de ser el proper president d'Espanya els propers 4 anys, com el veus, tu, aquest personatge? Com l'analitzes?
Si és pel debat, la sensació que vaig tenir és que tant li feia un que l'altre, perquè els dos no estaven a l'altura del que s'espera d'ells. Per tant, amb això jo m'ho prenc amb una gran esportivitat. I, a més, aquí hi ha una cosa escandalosa, que és que sembla que aquesta gent els posin als tancs. Escolti, aquesta gent, si arriben a la presidència del govern, serà perquè algú els ha votat. És més, es presenten per això. O sigui, la seva única missió és presentar-se. Que la gent els voti o no, i aleshores, en funció de si els han votat o no, fer una sèrie de coses. Llavors, a vegades sembla que pugui governar un o l'altre, tant des d'un bàndol com de l'altre, sigui una mena d'aberració democràtica, com si els debats i l'espectacle de l'entreteniment polític hagués d'imposar-se a la raó electoral, que els que som simpatitzants del Barça sabem que votar no assegura en absolut tenir un bon president.
Va, anem a la subsecció?
Sí, sí, sí? A la secció. Sí, no. A la secció. Sí, no. Hi ha hagut una controvèrsia interessant en relació al canvi de nom de TV3 Catalunya Ràdio amb el 3CAT, que vindria a ser com el nou nom que englobarà tota l'activitat de la corporació en una mena de gran portal des del qual ens... S'ha presentat amb una parafernàlia visual molt depriment, això d'entrada, molt depriment. O sigui, semblava que denunciessin que tancaven pantans i s'iniciava una època d'escassetat d'aigua.
O sigui, parafernàlia visual molt depriment.
Molt depriment, molt depriment. Això d'entrada ha estat un error. I després té un problema, que no s'ha donat data. Diu, això ja anirà passant. S'anirà veient. Llavors, clar, si
perquè
tu...
Perquè diuen que és progressiu.
És progressiu.
Però, per exemple, Catalunya Ràdio, em sembla que a partir del setembre ja es diu Cat Ràdio.
Sí, es diu Cat Ràdio, però no es diu com. O sigui, ja ho veurem si es dirà Cat Ràdio. És el Spotify Camp Nou. Jo li dic Camp Nou. Ja poden dir-li missa. Per tant, això El no situar-ho en el temps fa que sigui de difícil. I després, una cosa elemental, que em sembla que ha sigut el Miquel Calçada el que més ho ha subratllat, que si tu tens dues marques molt potents, o sigui, i renuncies a tenir-les per crear-ne una de nova, has d'argumentar-ho. Llavors, l'argument, que és tota aquesta cosa de les noves tecnologies... la tele ha mort, la tele analògica, la gent jove, eufòria, tota aquesta mandanga, el que evita és analitzar el fenomen globalment i estar més pendent de crear un país inexistent que d'atendre el país existent. Podria ser que el país existent hi hagués, encara no hi hagués prou gent com eufòria, que fossin una minoria, podria ser. Com a possibilitat. Podria ser que la gent estigués molt còmode dient-li Catalunya Ràdio i TV3 a TV3. Podria ser. És una possibilitat. Si això has de convèncer tota la gent que pensa que és així, de que no és així, ho has d'argumentar. Si ho argumentes, a més, ho has d'explicar. Si ho expliques amb aquesta parafernàlia depressiva, no transmets ni entusiasme ni convenciment. De manera que ho acabes veient com una mena d'operació de maquillatge, que probablement no ho és. És a dir, probablement a darrere d'això hi ha molta argumentari, perquè molta reflexió.
Pel que m'expliques fins ara no és un sí i no, és un no.
No, em refereixo a la reacció, perquè no totes les reaccions han sigut dolentes. Però en aquest cas seria que davant d'una cosa reaccionem a favor o en contra. Però això, en aquest cas, no és dolent. És a dir, jo crec que sí i no, perquè podria ser que vingués ara el Siegfried Gras i em convencés de que haig de pensar que 3CAT és el millor que ens pot passar. Això em refereixo, que de vegades hi ha notícies que salten i que si no les expliques bé, el que crees és la falsa sensació que torna a ser un debat estèril. I jo crec que no ho és.
A mi em fan patir els convidats, perquè si tu els dius... no, tu tens un programa, o a TV3 o a Catalunya Ràdio, dius, sí, l'esperem al 3CAT... On se'n va el convidat? A Catalunya Ràdio o a TV3?
Bueno, però és que d'aquí un temps, no hi haurà ni Catalunya Ràdio ni TV3, els llocs on estan ara, sí, teòricament estaran a les Xemeneies, no?
D'aquí que això passi, hi haurà un temps que
però
serà 3CAT.
Però passarà com amb RAC1, que quan truquem amb algú, durant sobretot els primers anys, deien, et truco de la ràdio de la Vanguardia.
Sí.
Vull dir que al final les fórmules són les que són. Però jo crec que els arguments... No, o sigui, quan tenim una idea, encara que sigui política, hem de ser capaços de posar-hi l'energia, l'entusiasme i la convicció per explicar-la bé. I llavors que la gent que es dedica a explicar coses a la tele i a la ràdio, doncs això no ho faci prou bé, de cert.
Clar, ha de costar molt, a més canviar el costum de la gent de dir TV3 a TV3 i Catalunya Ràdio a Catalunya Ràdio.
Per una cosa que es diu 3CAT. Perquè si dic Marilyn Monroe, home, parlem-ne. Saps? Vull dir, que si fos una cosa realment... Però 3CAT. Bé, sí. D'acord, molt bé. Em recordo quan canviava la companyia de gas. Saps? Jo vaig començar que era Catalana de Gas. Ara és Naturgy, no sé quantes... I es donen unes ínfules importants, però jo poso el gas i obro el foc i ja està. Ara, si em vingués una mà i em digués no, ja no obriràs...
Clar, però l'empreses de comunicació, el nom és importantíssim. Molt més que no pas amb companyies de gas.
I si jo vaig dir, si em diguessis, posa'm un exemple d'èxit de marca comunicativa que defineixi Catalunya.
TV3.
I Catalunya Ràdio. No, és que això ara s'ha de replantejar. D'acord, explica'm-ho bé, eh? Perquè ganes, jo no en tinc. Això, com sempre, és optatiu.
Bé...
Un plaer, amics.
Un plaer, escolta'm, Sergi.
Ens veiem a la festa, procuraré no caure.
Ens veiem a la festa de l'Udegas, una festa que Sergi Pàmies ja ha pensat que durarà 3 dies, eh? O sigui que aquest és l'esperit amb què anem a l'Udegas dimecres de la setmana
doncs
que ve.
Doncs som-hi. A totes.
Sergi, gràcies, de debò.
Un plaer, gràcies a vosaltres.
Ha sigut un repte, un estímul que tenir aquestes converses, que deia el Sergi, diu, és que clar, jo vaig aquí improvisant. Bé, nosaltres igual, eh?
Sense guió.
No sabíem què diria. I el repte era aquest, precisament, intentar seguir, estar a l'alçada en la mesura del possible, de fer de frontó de les idees que anava deixant caure, i moltes al Sergi Pàmies. Ens veiem dimecres.
Salut.